A Cadena Piranaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Piranaica, 25 anys. A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Arrenquem aquesta setmana amb dos convidats. Jordi Cerqueda, Sierra Preciso, benvingut.
Hola, bon dia, Enric.
Gràcies per estar aquí. I per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Doncs, ja que vosaltres aneu amb dos rodes, aquest cap de setmana doncs, hi ha hagut una topada, diguem, bastant important a la rotonda de Prat Salit. Per sort, doncs, el motorista no s'ha fet masses lesions. Ara, jo la reflexió que em feia, per haver també anat molt sovint amb moto, dius, ostres, dius, és que aquí a Andorra, això de l'avançament després de la línia contínua o quasi en contradirecció, malauradament és més que freqüent i més que en surts.
És normal i a més és veritat que cada dia hi ha més motos, perquè és veritat que és una solució per molts, jo mateix incloc, perquè ostres, tenim el trànsit que tenim i és cert que és un país que es pot considerar força complicat per anar amb moto, és a dir, les carreteres són molt estretes, la cultura aquesta d'avançar quan hi ha cua i tal, Andorra moltes vegades també es fa molt feixuc, es fa molt difícil per això mateix, perquè tenim unes vies molt, molt, molt marcades, molt delimitades, i és veritat que en aquest cas mateix que hi havia, em sembla que va avançar per la línia de doble carril quan estava en contradirecció, doncs clar, aquí el risc ja és més que assumible, és el que pot arribar a passar, lògicament.
Jo, doncs, més aquest tram de Santa Coloma, saps que visco a Santa Coloma,
sí,
jo?
Sí, sí.
No donem de més detalls.
Intento evitar-lo sempre, sobretot si vaig amb moto, perquè aquesta solució del carril, aquest reversible, crec que no està prou acabada de definir. Vull dir, no està molt clar que tothom entengui que ara es podia pujar i ara no es pot pujar. Els d'aquí potser ja anem amb molta cura, però potser la gent de fora, si feia una hora, han passat per allà, al cap d'una hora no es pot, i ara s'han limitat, no sé qui ho fa això, si és
mobilitat,
no és el comú. Al principi que començava a funcionar això, posaven cons tot el tros, ara només posen dos o tres cons a la sortida de les rotondes, jo entenc que és complicat de...
Home, jo sense anar més lluny, tinc un familiar que molt sovint ha de baixar a Sant Julià i em sembla que en l'últim mes s'ha trobat amb dues situacions de cotxes, directament cotxes, ja no motos, cotxes que anaven pel carril que en aquell sentit estava tancat.
Amb direcció de Santa Coloma...
És bèstia, sí.
Direcció de Santa Coloma, quan passes per davant de l'Estadi Nacional, quan estan els dos carrils oberts, podries passar cap a l'esquerra. Fa por. Fa por perquè no tens visibilitat.
Clar, no saps ben bé que
dius,
que trobes la curva.
Ho hauran entès els altres? Sí. No ho sé, crec que es diria que millorar una miqueta la senyalització o el sistema.
Sí, és cert que jo agafo moltes vegades en comparativa per ciutat que tenim propera, Barcelona, Túnels de Vallvidrera, que també tenen carrils reversibles. Clar, allà tenen la particularitat que també ho tenen senyalitzat al terra, amb llums, però clar, aquí el problema que tens és que un cop passa el llibre neu i t'emporta totes les llums...
Aquí és molt complicat la il·luminació.
Ara darrerament han pintat unes ratlles vermelles.
Les vermelles, que delimita una
mica més. Suposo que ja han detectat que hi ha complexitat, que és complexa, i per tant que s'ha de fer més coses de les que ha de fer. Hi ha els panels lluminosos, i són, vull dir, no diria que no, no?
Sí, el que passa, molta gent no aixeca el nas, a vegades, potser.
I les motos que dèiem abans, sí, és que si la moto anar amb cotxe és molt complicat, darrerament. El Guillem viu a la Massana,
i tant, sí, sí.
I pujo només una vegada a la setmana. Anar amb moto o anar amb cotxe em representa, entre pujar i baixar, potser 3/4 d'hora.
Jo aquest any, aquest hivern sobretot, menys els 4 dies que realment ha nevat i hi havia neu a la carretera, he anat sempre en moto.
Sí, sí.
Perquè és que realment se'm fa impossible, si no, de baixar, de tornar a pujar, amb la meva feina també, que estic tot el dia movent-me amunt i avall, clar, el que arribes a avançar no té...
Passar la Massana és molt complicat, sí. A veure, amb el desviament, a veure si... Segur que alguna cosa millorarà, no sé si molt, però millorarà segur.
Sí, el desviament, bé, és cert que quan arribem a la rotonda dels Tos Valides hi havia aquest voladís per fer doncs, la desviació tal com estava prevista, que per raons de costos s'ha entès que s'ha trobat una solució pal·liativa. Clar, a futur temps potser es farà, perquè tindrem un altre enllaç, perquè si no s'ha desplaçat una miqueta el problema, perquè el problema es desplaçarà a la rotonda que hi ha a la sortida de la Massana.
Exacte,
també.
Exacte, sí, sí. No, però sí, sí, igualment és veritat que el punt de congestió principal el solventes tant a la solució que s'ha trobat ara que a la solució que hi havia abans, que era el túnel dels Dos Valires. La veritat és que el coll de botella es fa allà o es fa una miqueta més a baix. Per tant, esperem que aquest tram tingui aquesta solució. Tampoc és definitiu, perquè veiem que tant la Massana com Ordinos segueixen creixent. Els punts importants de temporada alta de turisme també és molt important, és a dir, col·lapse, la gent que tampoc s'enganyi, col·lapse, continuarà ben seguríssim, però bé, com a mínim...
És difícil gestionar la Massana. Ahir el dia que em tocava pujar-hi, hi havia un grup d'esquiadors que potser eren 100, no ho sé, passaven el pas de vianants.
Clar.
Ja està, són 5 minuts que estàs tirat allà, que eren un munt de nens, nens petits.
Estem en l'època de Setmanes Blanques de Catalunya, clar, clar, sobretot, i de França, i és veritat, et trobes un grup de canalla enorme. I clar,
jo anava amb la moto i dic, què està passant? Passo i vaig arribar i dic, bueno, n'hi ha per una estona.
N'hi ha per rato, sí, sí.
Va, i acabem amb les motos. És que n'hi ha moltes aquí en Dorna, motos, i som molt motoristes tots.
Hi ha molta cultura de la motoritat.
I de tota la vida.
Sí.
I ara sí que hi ha accidents, està clar que hi ha accidents. Però també qualsevol mínim accident el tenim a la premsa l'endemà. Doncs potser sí, això magnifica que hi ha caigudetes que potser no són tan transcendents com per estar a la premsa.
Ara, del que dius, per venir del món de la moto i considerem encara motero, encara que no en tingui, actualment hi ha potser a Andorra, i com en la seva ciutat, dues categories. No? Hi ha el que va amb scooter...
Jo soc dels dos, que consti.
I el que va amb moto, però... potser...
No, i els de les Harleys, que són una altra raça.
Sí, bueno, això és una raça fàcil.
Sí, hi ha bastantes. Però bueno, bastantes.
Deixem un dos grups. Potser el que va amb scooter té, no diré una conducta més perillosa, però a vegades és menys conscient del risc que està assumint respecte a la persona que va amb una moto de cilindrada més important o més gran?
No sé, no crec que sigui la moto el que influeix. El que va amb scooter és un tema de... És una eina, no és ja un...
Utilitat, sí.
És una utilitat. I el que va amb una moto és motorista. I llavors és més conscient de lo que comporta portar una moto, no?
Exacte.
No crec que sigui un tema de la moto.
Jo en aquest sentit em considero motorista, no de scooter, i segurament pel mateix problema que li passa a Enric, que jo amb un scooter em sobren cames per tot arreu. I realment se'm fa molt complicat.
A mi no em passa,
trobar,
això.
Trobar un scooter que m'entri, però sempre he sigut motero, això
sí. Però a vegades, jo els anys que he anat en moto, em ficava una miqueta les mans al cap quan veus una miqueta el que fa conductors, que bueno, molta gent doncs, té un scooter, també és automobilista, o sigui, a vegades algunes es transmuten quan passen d'un vehicle a l'altre.
També ha passat que un scooter acostumen a ser 125, ara n'hi ha de 750, però la majoria són motos petites, que fins fa molt poc no calia treure's el permís. Amb el permís de cotxe ja t'entrava. Ara, a Espanya crec que encara és així. Aquí a Andorra no.
Tens fins a 125, sí, amb el B1.
El 125 tens que passar, però tens que fer un teòric,
Ah, sí, però vull dir que si tens el de cotxe, el B1 sí que el tens.
Sí,
sí. Sí. Em sembla que sí.
No. Tens que passar un pràctic de moto.
Ah, no, pràctic?
El teòric el tens, però sí? El pràctic el tens que passar. Amb els nous permisos, sí.
Ah, amb els nous potser. Sí,
no, des de fa un parell d'anys, potser.
Que és lògic, també ho
entenc. I tant que sí.
Jo tenia el carnet de cotxe, quan em vaig voler treure el de moto gran, em va anar molt bé d'anar fent les quatre pràctiques, que res, vaig fer quatre pràctiques, després l'examen com si res i ja està. Però penso que és important, perquè no té res a veure amb un cotxe o una moto.
Doncs abans era així, fins a 125 te'l regalaven, era una cosa... Ara se'n passa amb el 50, perquè el 50 ja no n'hi ha, quasi. Ara no. Penso que llavors, clar, molta gent va amb l'escúter o la moto petita com una eina de feina i potser no és motorista.
Sí, i potser té una concepció del risc molt diferent del que va amb un vehicle a més cilindrada i més gran. Bé, per sort aquest motorista no ha tingut ferides massa importants, s'està recuperant. Bé, no tenim de moment i enguany sort que no hi ha hagut accidents de molta gravetat en les carreteres, que malauradament sempre els que van amb dos rodes són els més malparats.
El meu pare sempre em deia una frase que té tota la raó, que hi ha dues classes de motoristes, els que han caigut i els que encara han de caure.
Jo
i això és veritat, perquè tard o d'hora una llepada sempre la fa tothom.
Jo porto, des dels 16 anys anant en moto sempre.
Exacte,
vaig tot l'any i no em havia passat mai res. Bueno, en competició sí, però per carretera no em havia passat mai res. I l'accident l'he tingut amb la Vespa.
Imagina't.
Amb la C-25, segons la policia, que ho compta molt bé, anava a 33 per hora, ja m'explicaràs.
No, està clar.
Pot passar amb qualsevol cosa, no és... No, és...
no, no, bé, ben
cert. I és veritat, com diu el Marc, que un dia o altre llepes.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, mentre que no sigui greu, és a vegades és la punxada que et recorda que...
Ets... un ensurt no va malament, eh?
No, no,
per saber el que és una moto realment, sí. I que tu ets el xassis, això...
I que ets molt vulnerable, que no cal que sigui culpa teua, no cal estar fent el tonto ni el boig ni res,
sí, sí.
Un descuit d'un altre i...
Preveure moltíssim els moviments dels altres cotxes, perquè realment...
Ja, però és que encara que ho faiguis, Guillem,
encara que ho faiguis, sempre tens un imprevist que... Sí, sí.
Jo ho faig de vigilar molt a veure què fan els altres, perquè ho saps, que el que reps ets tu, no?
Exacte.
Bueno, aquest dia no em vaig donar compte, vull dir, va ser immediat.
Sí, són coses que, a part que també aquí, com en molts països, la fantàstica palanca que està a l'esquerra del volant, que indica el que vols fer, que estan nivells intermitents, molta gent en fa una abstracció total.
Sí, de decoració moltes vegades, sí, és veritat.
Vols dir que és una cosa d'Andorra? Crec que fora d'aquí encara és pitjor.
Sí,
ja he dit, ho globalitzo.
Andorra, dins del que cap, encara hi ha tanta cordialitat.
Com el respecte dels passos de zebra. Sí. Aquí el respectem força.
Molt més que...
Mires fora i...
Sí, completament.
Ni saben el que és.
No, i de fet, quan viatgem a l'estranger i nosaltres ens parem un pas de zebra, la gent es sorprèn fins i tot.
Sí, tal qual.
Bé, canviem de tema. Ja que
això dels motos i els cotxes ens agrada, eh?
No,
sí.
Ja ho sé.
Fem un monotema un dia, abans.
Per què no? Ja que tinc aquí doncs, un conseller de la Massana, el futur pub de la Massana doncs, tindrà el 15% de cessió i el sistema de quotes, una cosa doncs, per... mantenir una miqueta endreçat
tot el cristo que tenim
i tot el que s'edificarà o el que es projecta d'edificar.
Sí, ahir mateix vam fer una reunió la darrera reunió d'aquest Consell Consultiu que es va convocar tant amb consellers com amb entitats i representants d'entitats de diversos sectors de la parròquia, en el qual molts van donar les seves opinions, es van fer enquestes, valoracions per àmbits, diversos temes que es van tractar, entre mobilitat, entre el tipus de cases, el medi ambient, una miqueta tot, es va fer un recull i ahir es va fer la reunió per fer una miqueta el resum i la valoració de tot aquest procés, entre cometes, participatiu, i també per plasmar-nos les bases del que serà el nou pol de la Massana. Com tu dius, dels punts més importants és el manteniment d'aquest 15%, que recordem vam aprovar fa un parell de consells de comú, em sembla ara, que vam poder pujar del 5 al 15%, per fi, després de molts anys que molts ho estàvem reclamant, perquè realment implicava molt per la parròquia poder fer aquest canvi, sobretot pel que implica a la cessió que el comú rep per part d'aquestes noves urbanitzacions. Amb un 5% que teníem abans és pràcticament nul, en canvi amb un 15% el comú ja té molta més possibilitat de poder desenvolupar a nivell de serveis que siguin necessaris per a aquella zona en qüestió o qualsevol cosa així. I bé, ara, com ens van comentar ahir mateix, ara entre la fase de quiròfan, els redactors es fiquen mans a l'obra per fer el negre sobre el blanc d'aquest POUP, i es calcula que suposo que cap a l'octubre-novembre hi haurà la presentació, l'exposició pública, a partir d'aquí començarà el procediment d'al·legacions, suposo, tota la història, i veure quins resultats dona.
Bueno, no direm que va per llarg, però té el seu transcurs.
Va per llarg i, a més, també com ens va recordar i com ho sabem, moltes de les consideracions que sortiran a aquest POUP potser s'hauran de considerar com a provisionals, perquè recordem que govern està en ple procediment per modificar la llei, la LOCTU, la llei del sòl, també altres lleis que poden implicar en un pla d'urbanisme, com pot ser la llei de patrimoni pel tema de tots els entorns de protecció dels edificis singulars i dels monuments. Clar, tot això, si el POUP actual no ho disposa, s'haurà de fer una futura modificació, però bé, com a mínim, les regles bàsiques les tindrem ja consolidades.
Sí, que a més, com dius tu, Guillem, cada parròquia doncs, té una miqueta les seves particularitats, sí. Entre altres, que parlaves d'entorn, és una miqueta el que torna a haver-hi doncs, debat per Andorra la Vella, amb l'entorn de la Casa de la Vall, l'amfiteatre, per dir-ho així, i la superfície edificable.
Sí, i si ens fixem a totes les parròquies tenim conflictes d'aquest sentit. A Pal, a la Massana en tenim molts, podem parlar de Pal, de l'església de Sispony, l'església tal, la de qual, que clar, si comptes els entorns de protecció que hi havia fins ara, la proposta de modificació que es vol fer, com afectarà a tots aquests terrenys colindants, què s'hi podrà fer, què no s'hi podrà fer, amb quines condicions, haurem d'estar atents, aviam com...
Quin és el radi?
Aviam, ara, em sembla que va haver-hi molt follon amb això, em sembla que el radi estava a 80, després es va baixar a 20, ara es vol tornar a pujar, no sé si a 80 o a 100. Hi han hagut bastants barems que l'han anat canviant, i per dir-te la veritat, ara mateix no sé a quan està.
No, 20 sembla molt poquet.
Em sembla que ara està en un radi molt petit, potser tinc 20, potser són 40, però està en un radi petit. Abans estava més, no sé per què es va modificar, ara es vol tornar a augmentar el radi, no sé.
Bueno, tu que ets l'auradià, Jordi, però arrelat a Santa Coloma, clar, si que siguin 20 o 80, dius, sí, bueno, sí, si agafem l'església de Santa Coloma dius, i ara hi fem un edifici al cantó de 7 o 8 plantes, no vaig més lluny, eh?
A 20 metres, malament.
Dius, ostres, dius... L'esgarrem bastant.
L'esgarrem bastant, també és clar, tens que entendre els propietaris, que allò els hi baixa de pataca el valor de lo que tenien, però crec que es té que, bueno, ara mateix l'Iglesia de Santa Coloma, amb l'obertura que hem fet davant, que es veu des de la corba, és fantàstic, és una cosa que no es havia gaudit fins ara, no? Llavors crec que això es té que conservar, i es té que, malauradament, per qui tingui el terreny, es té que conservar així.
Sí, que no torni a passar com la Casa de la Vall, per exemple.
Que no torni a passar com Casa de la Vall.
Jo continuo pensant, el nou Parlament que es va fer, per mi va ser un nyap horrible, perquè la vista que tenia la Casa de la Vall, de tota la Vall, precisament perquè era la Casa de la Vall, s'ha perdut completament.
Tal qual.
I, hòstia, sap un greu.
Perquè, per un edifici que, a més a més, no és ni bonic.
Exacte.
No,
és
maco.
Exacte, ni per fora ni per dins, perquè per dins...
No, ni per dins.
El trobo molt nyap. No acabo d'entendre com van decidir fer-ho d'aquella manera, però bueno.
Bueno, el que potser el Consell General, en lloc d'edificar amb alçada, es podia fer a la plaça i ja està. I ho tenies tot per baix.
Un projecte inicial que hi havia, que em sembla que el que fins i tot a l'època el meu pare es volia fer, el mateix edifici administratiu que tenim ara, continuar-lo cap a l'esquerra, i a partir d'aquí també ajudaria per poder pujar
cap a la plaça Lídia Samarra, es diu així?
Exacte, Lídia Armengol.
Armengol.
Sí, continuar-lo una miqueta cap allà, però clar, quedaria més enfonsat que la Casa de la Vall, és a dir, no perdria la vista,
no,
i també ajudaria molt al carrer que puja cap a la plaça al revés, que tampoc seria tan prominent com és ara. Sí, era una primera proposta, però bueno, al final es va tirar per l'actual.
Sí, sí, suposo que deu ser útil, deu ser funcional, deu haver molt espai, no el desconec, però maco no és, i és veritat que ha tret la perspectiva que hi havia de la...
I a part, la part administrativa, quan baixes a les plantes de baix, que és on hi ha les sales
de reunió,
dels grups parlamentaris, també hi ha el Tribunal de Comptes, tot això, tota la part comunitària que hi ha, que és tot a ciment obert, és amb un eco de l'hòstia, no sé, realment és molt raro.
Sí, bueno, cert que...
Opinió personal, eh? Potser a la gent li agrada, eh? Vull dir...
Bueno, ara que parles del viaducte del doctor Vilanova, jo me'n recordo de petit quan s'estava construint, clar, la primera cosa que penses, dius, aquí quan neva tens una baixada en trineu, i és la primera cosa que vaig pensar, sí, de petit, dius, aquí tens una baixada en trineu, però sensacional.
Ho tanquen sempre, ens sabeu que neva, no?
Sí, està
sí, i netegen ràpid. Es tanca.
El problema és que aquest any sí, però últimament, com que tampoc hem vist massa neu, sobretot al centre de la parròquia, no hi ha hagut problema. Però jo me recordo de petit, a més que jo visqui a la plaça Revés, moltíssimes vegades que la baixada estava tancada per això.
Esquia.
Sí, sí. Sí, era una...
Abans hi havia el funicular, el van treure, però...
Correcte, però me'n recordo, i les escales per baixar-hi, també. Parlant de temes legals, bé, s'està doncs, parlant de modificar la llei, el Codi Penal, amb multes fins a 1.500 euros per pagar favors sexuals en línia. Clar, aquí hi ha tota una línia de negoci, entre altres OnlyFans, que... Estava amb un buit jurídic, per dir-ho així, una miqueta?
Sí, sí. Un dels principis del dret és que si no està tipificat, si no és il·legal, és que és legal. Llavors, podem considerar que no està tipificat, per tant, és una cosa legal, però realment no es pot considerar delicte perquè el Codi Penal no el preveu, Per tant, està bé legalitzat.
No sé gaire com funciona el tema de l'infants i sols. Interpreto que s'està equiparant la prostitució física
amb la digital.
Llavors, qui miri contingut pornogràfic no passa res si està penjat.
Exacte.
Ara, qui interactuï amb la persona que està a l'altre costat de la línia, aquest sí que està
exacte,
cometent un delicte com si fos...
És una contractació de serveis de la persona, demanant d'imatges, de vídeos...
I aquí hi ha una contrapartació
econòmica. Sí, completament. Per això
es considera el mateix sac. Bueno, doncs em sembla bé.
No, és cert que era potser un marc que... es tenia que, diguem, regular i ràpidament, uh-huh. perquè malauradament tot el i és molt, molt recurrent, el consum i la protecció de menors amb tot el contingut digital i l'accés, diguem, digital que poden tenir, uh-huh. és, diguem, infinit quasi.
I tant, sí, és 100% infinit.
I he vist també que es fa molt cuidado també amb la protecció de menors que participin en aquests continguts, també, i m'ha semblat curiós la frase que he llegit al diari, que siguin menors o que ho semblin.
Ho aparentin.
Tant una cosa com l'altra està penada. Bueno, sembla bé.
Sí, jo ara també...
Sembla bé. Vull dir, sí.
No, jo ara també en aquesta... Bueno, aquesta modificació del Codi Penal entrarà en tràmit d'urgència. El que sí també hi haurà, doncs, responsabilitat de corrupció i empreses, tant de persones físiques com de persones jurídiques.
Exacte. Sí, aquí s'augmenta aquest delicte de corrupció, no sé si també o malversació i prevaricació a nivell privat, perquè sabem que a nivell públic ja existeix quan és en funció d'un càrrec públic, però és veritat que ens hem trobat moltes vegades i en molts àmbits diferents a nivell privat que existeix aquest tipus de pràctiques que haurien d'estar penades, així que s'augmenta aquest rati de persecució, la qual cosa em sembla molt bé, perquè hi ha hagut molts abusos.
Sí, després és, dius, ostres, dius, com fas corrupció en la part privada, per quins interessos, bueno, ja la ment humana és prou, diguem...
Sí, feta la llei, feta la trampa.
Sí, maquiavèlica per poder trobar els mecanismes, no? L'altra cosa que, bueno, dintre d'aquesta modificació del Codi Penal, i és on topem, és el tema de l'avortament. A partir d'aquí, la Santa Seu ha dit que tenia... dos propostes, però d'aquí que trobem el consens i l'aproximació entre els uns i els altres...
Però no les coneixem, les propostes.
De moment, per el que jo he pogut tenir com informació, no se n'ha parlat. Quina era
la primera proposta serà que no, i la segona serà ni hablar.
Vale.
No veig una altra sortida, sincerament.
O aleshores dius, per utilitzar la paraula, no? La primera, com deies tu, és que no, i dius la segona amb l'Església autopat, no?
Exacte, sí. Bueno, tal qual. I continua sorprenent-me molt les declaracions de Joan Enric Vives, de l'antic copríncep, que va dir, no, si ho hauríem pogut fer i jo no el signava el copríncep francès i ja està. Vaig quedar quadros, perquè és que a l'època se li va proposar i va dir que no, que si es feia això, encara que ell no signava, que signés l'altre, que fotia el camp.
Que hi ha el principat.
I ja no ho diu tant.
Sí, ho recordo, va dir això, sí.
Ostres,
no si té que ficar mà, és la cosa que no estem vivint una hipocresia terrible. Vull dir que
som l'únic país a Europa, ja.
I finalment acceptem que se'n vagin a avortar a Toulouse o a Barcelona. I no,
financem.
Llavors, això és hipòcrit totalment.
No, i a part,
hi
ha altres lleis que teòricament el bisbat hauria d'haver si oposat igual, com la llei de reproducció assistida que preveu, i me la vaig llegir perquè dic, ostres, a veure què diu, perquè el bisbe a l'època aquesta no la va rubricar, cap problema, però vaig llegir i hi ha supòsits, per exemple, de que quan hi ha embrions, que aquests embrions estan en desús, com qui diu, i parlant en plata, es llencen a la basura. Clar, aquí, com qui diu, també estem parlant de vides humanes.
Sí, sí.
Estem parlant de llençar a la basura vides humanes.
Sí, és on fiques la ratlla vermella de...
Sí, quan hi ha el llindar.
On és el llindar.
Sí, sí.
Sí, del que dieu, bueno, veurem com va. L'altre dia hi havia una teoria, dius, bueno, si la part, diguem, episcopal es desvincula, ja no som un coprincipat, ja no som un principat, anem cap a una república. Dius, clar, és un equilibri diplomàtic una miqueta, no diem perillós, però...
No, molt perillós.
Bueno, perillós incert o especulatiu, com a
mínim incert, exacte. Està clar que no estem a la mateixa situació ara que fa 30, 40, 50 anys, a lo millor, Si en algun cas es donés aquest supòsit del pas a República, la protecció a nivell internacional que tenim actualment, formant part de la ONU, formant part de tots els organismes internacionals,
està salvada.
Està clar que ho tenim salvat, això. No, no, no tenim la,
no, no estem,
no tenim
no estem,
el perill de que Espanya vingui i ens invadeixi.
No estem parlant de fa 50 anys, ara,
exacte,
ara
sí,
el context internacional...
Som un país legal de dret, amb una Constitució reconegut a nivell internacional, per tant, aquí sí que tenim una salvaguarda.
Sí, sí.
Però és veritat que moltes de les relacions que actualment potser tenim amb més facilitat gràcies al Principat es perdrien, o si més no, s'enduririen. No, és el que dius, és una balança molt, molt final amb la qual hem de jugar, i portem 700 anys jugant amb aquestes balances.
Sí, bueno, i d'aquí 3,750, o sigui que...
Sí, 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 per això.
O sigui, Déu-n'hi-do, perquè clar, és cert que, bé, tenim la visita del copríncep, el senyor Macron, el mes que ve, d'aquí unes setmanes.
Uh-huh.
Clar, el posicionament de França és molt clar, tal... Clar, després també la ONU vol avenços en una institució de drets humans i també reclama passos per despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs. Aleshores dius, bueno, d'uns cantó uns en diuen una cosa, d'altre hi ha l'ONU que diu això, d'altre... Dius, bueno, és quasi una jugada de billar a tres o quatre bandes, per dir-ho així.
Correcte, correcte.
No hi ha països com el nostre que tinguin aquest pes.
No.
En tot cas, l'Iglesia Catòlica, no? No, i d'altres tenen altres problemes. És una situació estranya.
Sí, sí,
ens enfrontem
única,
amb un tema que, bueno, segur que pels senyors Prenys és impensable autoritzar aquestes pràctiques que diuen, però finalment estem al segle XXI i és una cosa que és... Hi ha un munt de supòsits que són de, com diuen en castellà, de cajón, que no es poden obviar.
I el problema és això, és que autoritzar aquestes pràctiques no està obligant a ningú a sometre's en aquestes pràctiques, per tant, és que...
Ni té que ser una cosa gratuïta i tira
no, no,
mines,
no.
Té que estar...
No, no, ha d'estar ben regulat, perquè
regulat
realment...
I marcat el...
Han hagut molts països
quan sí, quan no, vull
dir, sí, han hagut molts països on aquesta llibertat de l'avortament s'ha fet extensiva al 100%, com qui diu, i moltes vegades s'han donat compte que ha sigut utilitzat quasi com un mètode anticonceptiu, no com un mètode... Mm. Per el que ha de servir un avortament, lògicament. Tampoc hem d'arribar en aquest punt, per suposat, però sí que ha d'haver-hi una llibertat. Com a mínim, els tres supòsits que tan famosos que sempre parlem, és impensable que actualment encara no estigui
en vigència.
És a dir, quan hi ha un perill de la mare, que igualment estigui penat legalment pel codi penal, que la mare no pugui avortar encara que hi hagi el seu perill de mort per una violació, per una malformació greu del fetus.
No té,
ostres, és que no estem cap, parlant de...
No té cap sentit.
No, és cert que és una cosa que, mirant el nostre entorn i respecte a Europa, hi ha a vegades una diferència o una no adequació entre el que vol la societat i com raona la societat, i a vegades doncs, els valors religiosos doncs, de l'Església Catòlica, que et dius,
sí,
bueno, hi ha aquesta evolució de la societat i a partir d'aquí què fem, no?
Exacte. No, jo trobo que l'Església, i no només la catòlica, sinó com moltes altres confessions, cometen l'error de no adaptar-se en els temps actuals i això els hi suposa també una pèrdua de fidels, com s'està veient.
Sí, sí.
És a dir, ara mateix, sense anar més lluny, els casaments, em sembla que ja estem en un rati del 20-80 de matrimonis eclesiàstics i 80 de civils. Això és per algo. Fa 15-20 anys era exactament al revés. Vull dir...
No, estan perdent clarament pistonada. Vull dir,
estan perdent pistonada per culpa de coses així que realment els allunyen de la societat actual.
Les comunions, els batejos, això quasi és una cosa testimonial.
Sí.
Llavors, potser no és culpa de la societat, potser és culpa d'ells que no ens ha pogut ficar-se en línia del que està demanant. No? Totes aquestes coses doncs, penalitzen, està clar.
Fent un paral·lel molt fàcil i... que no vull ferir ningú disculpant, això a nivell de màrqueting, per dir d'una manera, mm-hmm. és catastròfic per al teu negoci.
Sí, és catastròfic.
Per fer un paral·lel molt fàcil amb un negoci, perquè no n'és un, dius, però si fas, dius, ostres, dius, és que estàs, diguem, perdent, com deies tu, pistonada, o tot un públic, per dir d'aquesta manera, o tot uns fidels seguidors, dius, per què? Ja no estàs en fase amb ells.
I tant.
No ha evolucionat com tenia que evolucionar l'Església.
Hi ha hagut indicis, i sobretot amb el papa francès, jo, és que me'n recordaré sempre, vaig veure una entrevista que li va fer el Jordi Évole, magnífica com tot el que fa ell, però magnífica entrevista al papa francès, i li va preguntar precisament per temes com l'avortament, i la seva resposta em sembla que aquí a Andorra no ha estat prou difosa com hauria d'haver sigut, perquè em sembla que es podia interpretar exactament amb el conflicte que tenim nosaltres. Quan li van preguntar què pensa vostè sobre la llei de l'avortament d'Espanya, per exemple, i la seva resposta va ser contundent dient jo no em posaré mai amb la llei civil que és elegida pel poble, jo em poso amb la llei divina i amb la moral i tal. Però la frase de no em posaré mai amb la llei civil, i dic, hòstia,
aprofitem-ho,
que és el que estem demanant nosaltres, que ningú es posi.
I ho diu la màxima autoritat.
Exacte, sí, ho diu el jefe. Llavors, escolta, pot ser que en prenguem nota. Ara amb el Papa Lleó, no sé com respira en aquest sentit, però bé, aquelles declaracions és que serien per formar jurisprudència eclesiàstica al respecte, de dir, escolta, que el vostre jefe diu això.
Diu que no ens posarem amb el...
Pot ser, exacte, si no es voleu posar, no ens hi posem.
Sí, és cert que també, segons la màxima autoritat, diguem, a nivell de l'Església, i la seva ideologia, diguem, o principis d'aplicació de l'Evangeli, per dir-ho d'aquesta manera, dius, clar, pots tenir una certa obertura o, al contrari, ser més restrictiu. I a partir d'aquí, doncs, ja... evidentment el missatge doncs, baixa la cadena de càrrecs i de comandaments. Bueno, veurem una miqueta com evolucionarà i aquestes propostes que segons la Santa Seu hi ha algunes possibilitats.
Si és el que diu el Guillem, ho tenim clar, eh?
Sí, exacte.
Bueno, esperem que no, perquè és cert que bé, la societat té que evolucionar i Andorra també, però estem en una situació una miqueta doncs, particular també a nivell del poder polític, per dir-ho així. Bueno, veurem això. Parlant una miqueta de lleis, hi havia una llei electoral que ha estat aturada en sec amb tocs d'humor amb el replantejament de les llistes obertes, no? Doncs va haver-hi el senyor Casasnaudí que va fer un paral·lel amb un actor o amb un músic. Dius, aquí és cert que estem en un moment entre doncs, la Constitució i els anys, que es té que tornar potser a definir, que si l'acord d'associació, que si l'avortament, que si tal, que si moltes coses, com si tot anés sumant, diguem, la gran olla, dius, bueno, què fem, no?
No, realment, i sempre repeteixo el mateix, eh? Estem començant, sempre tenim la mala costum d'agafar el pitjor dels països veïns, i en aquest sentit, políticament, estem agafant costums del Parlament espanyol, per exemple, i el que va passar l'altre dia a mi em va semblar bastant esperpèntic la comparació amb aquesta, amb el Xicli 4. Aviam, pots estar més d'acord o menys d'acord amb la proposta, em sembla que va ser Concòrdia que la va fer.
Concòrdia,
d'aquestes llistes obertes, i la resposta va ser aquesta, no? És que si fem llistes obertes serà com el Xicli 4, que ho van fer com de conya i que la gent va elegir el més tonto del poble per d'això. Primer de tot, tu com a polític el que no pots fer és ni ningunejar ni tractar d'estúpids els electors, és a dir, si els electors acabessin tinguent aquest sistema de llistes obertes, si acabessin elegint a tal persona com a representant...
Seria la voluntat del poble.
Exacte, tu no ets ningú per dir que aquell és el tonto del poble o aquell val, aquell sí, aquell no. És a dir, a mi, personalment, aquesta manera de fer política em sembla esperpèntica. De creure's millor que algú o donar a entendre que algú és pitjor que algú.
A mi, personalment, les llistes obertes m'agradaven molt. Trobava que era un exercici democràtic estupendo, no? Vull dir, aquesta llista és bona, però el 4 no.
I a part, és assaig-error, és a dir, que si en algun moment passés el que el senyor Naudi... predicava de que sortia una persona que realment no estava capacitada, escolta, aquesta persona no estarà tota la vida tampoc. És a dir, hi ha molts mecanismes, mocions de censura, eleccions anticipades, per repetir això.
I si surt aquesta persona, potser serà un punt de càstig amb els altres que hi ha, que potser s'ho mereixeu, no?
No, i segurament ens sorprendrà, perquè, escolta, si estiguéssim en un país, en una situació on actualment tot és idíl·lic, tot va perfecte i tal, però no és així, o sigui, a lo millor, i parlant en plata, i em sap greu pels que hi ha, perquè molts no s'ho mereixen, però potser els tontos del poble ara mateix són ells. Per què tenim la situació d'Andorra la que tenim? No ho hem fet pas els ciutadans, això. S'ha fet a nivell polític. Les lleis les han fet els polítics. Per tant, no vull generalitzar i no vull culpar de tot a tothom.
Amb el sistema actual et poden col·locar el tonto del poble, que tu potser no el vols, però t'entrarà perquè està ficat allà.
Exacte.
Ningú l'haurà triat, perquè trien l'1 o trien el 4, no?
Exacte, sí.
I te l'entraran, bueno, ja el tindrem allà.
De tot, respecte als electors, a la ciutadania i a les propostes que entren al Consell General, que són propostes legítimes, que les pots debatre i pots dir el que et sembla, però aviam, si comencem a agafar els estires i arronses que veiem cada dia al Congrés dels Diputats, jo agafo les maletes i ja plego, eh?
És que del que dius, cert que no són llistes obertes, però és cert que aquí a Andorra el vot va molt a la persona. Dius, sí, bé, bueno, qui és el cap de llista? Aquest, doncs, m'agrada més o m'agrada menys? I a partir d'aquí...
El que et deia, sí. Tu votaràs el Guillem perquè et cau molt bé, però igual el partit et posa... El 3 et posa tu, que tu no em vals a mi de polític.
Clar.
I llavors tu entraràs perquè entra ell. Mm. Bueno, no deixa ser pas més bo que les llistes obertes, això.
No, i de fet és el que passa amb la majoria de llistes, és a dir, la gent que va al darrere moltes vegades ja és per acabar de cobrir favors polítics, per acabar de cobrir zones i tal.
Sí, sí, tal qual.
I acaba entrant qui acaba entrant, i els altres obertes, estan de relleno. Pues,
dius, aquest no, perquè està aquí perquè li estan pagant no sé què. Pues no, sí, sí. Pues ja està, el borres i corre.
No, segurament el tema de les llistes obertes a molts dels polítics actuals els hi fa por precisament per això, perquè s'obriria molt la porta i realment potser s'haurien de guanyar més a l'escó que tenen ara del que fan ara.
No hi ha punt de comparació. Cert que doncs, aquest cap de setmana a França hi ha hagut el segon torn de les municipals, o sigui, els ajuntaments, per als que no havien ja guanyat la primera volta. Clar, hi ha hagut coalicions que aquí n'estem molt lluny de lo que s'ha fet a França, que hi ha hagut uns transvals de color polític amb alguns ajuntaments que et dius... Déu-n'hi-do. Uh-huh. Ara, clar, nosaltres mirant-ho de fora et dius, bueno, som espectadors, però, dius, tard o d'hora, a vegades també hi han hagut alguns apropaments en llistes, a vegades en comunals, que et dius, ostres, dius, amb tal parròquia si s'ha fet així i amb una altra no,
no? Costat, just al contrari, això ha passat fa res. Vull dir, les últimes eleccions ho van veure perfectament.
Clar, això, aquesta lectura... Potser en generals no és la mateixa, perquè ja és un altre tarannà, per dir-ho així, però clar, en parroquials, dius, clar, tots aquests agrupaments o coalicions, dius, a vegades pot confondre molt el ciutadà, l'elector, dius, bueno...
Caldria que fossin molt més clares i que fossin prèvies a les eleccions, perquè al final estàs enganyant l'elector.
Sí, que si fas un pacte el fas abans...
Abans ho dius, mira, tu, sí. Si no tenim majoria, nosaltres ens ajuntarem amb els verds, perquè volem manar, no? I ho tindrem que fer així, però que la gent sapigués les normes del joc, no les saps.
Bé, aquí en un futur potser trobar un compromís entre la llista oberta i tal com és ara, quina serà l'evolució després de 750 anys?
Veurem, exacte, sí, sí, sí.
Bueno, va evolucionant, ja es trobarà.
Sí, 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 va evolucionant. Ara, també l'altra cosa és, segons aquest acord d'associació, què passarà també en aquestes evolucions possibles? Perquè aquí també hi ha també doncs, la seva carpeta de deures, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, no. Bé, bueno, l'acord d'associació ara cada cop ho veiem com un miratge més llunyà, és a dir, no acabo d'entendre...
Sí, ja han passat els plaços que teníem.
Ha caducat, no sé si caduc això,
sí,
eh? Però...
Sí, sí. Prescriu. Bueno, no ho sé, ara mateix no sé quina situació estem. Si,
no, ara si s'està esperant la resolució de, no sé si del Consell d'Europa o de no sé quin organisme ja, que ha de determinar finalment si l'acord és mixt
o no.
Tothom sap que és mixt, lògicament. I a partir d'aquí, pues, esperar que els 27 parlaments donin la seva aprovació o les seves esmenes en alguna part del text que consideren oportunes o que entrin en competència amb les competències.
Això està parlant d'un procés molt llarg, no? de temps.
I tant. I més amb la situació de conflicte internacional que estem ara, que lògicament
que
com, com a Parlament d'Estònia t'arribarà un acord d'associació amb Andorra i diran que calaix, un dia com un temps millor.
I una altra cosa que n'hem parlat la setmana passada a la tertúlia, el tema Espanya amb Anglaterra, Gibraltar i el Brexit, també, que dius, bueno, i aquí d'un cantó sí, de l'altre no, què fem?
Exacte, sí, per un sí, per els altres no, de veritat.
Bueno, veurem, però la cosa va per llarg.
Va per llarg.
No sé si la propera legislatura, la següent, o ja s'entrarà, diguem, una miqueta dintre dels records del que hauria pogut ser. En fi, ja veurem. Canviem radicalment de tema. Mig milió de viatgers a les regulars internacionals el 2025. Doncs, bueno, sabem que l'estació d'autobusos es fa petita. Més, com has dit fa poc, conflicte Orient Mitjà, això pot encara doncs, potenciar encara més el transport públic, perquè molta gent ja, en lloc d'agafar el cotxe,
no digui,
pujo un dos rambús, o sigui que...
I tant, i tant. Déu-n'hi-do. Ara la situació està complicada. Ara hi ha una previsió, em sembla que hi havia un ultimàtum de tram de 4 o 5 dies que donava 5 dies perquè obrissin a l'estret, que si no és així es veu que comencen a rebentar tot. Si al final surt bé, que tots esperem que surti bé i que el tema acabi aquí, ja hi ha la previsió de que els preus es tornin a estabilitzar, que ja tocaria, però...
Ara sembla que el petroli
s'ha estabilitzat per aquestes declaracions, però
si veiem
que al final això no s'obre...
La setmana que ve, que pot ser, digui el contrari, tornarà a pujar.
I tant. Però ostres, ara mateix és impossible preveure el que passarà d'aquí un mes i mig. No?
Sobretot amb aquests personatges que tenim que ens estan marant per fora del nostre país.
Aquests xiquiliquatres.
Sí, exacte.
Parlant d'això, res, setmana que ve, Setmana Santa, clar, tot això també ha tingut de tenir una influència de decisió a sobre, doncs, segurament gent d'Andorra i gent propera, dius, bueno, el que tenia pensat d'anar d'escapada de Setmana Santa a tal lloc...
Treballarem més.
M'ho replantejo i fer una altra cosa.
I ha sigut històricament passat això, vull dir, en èpoques conflictives, però l'entorn treia molt, perquè la gent, escolta, en canvi d'anar-me'n a Nova York, doncs me'n vaig a Andorra, vull dir que no...
Exacte.
I més estem de moda, i segur que hi haurà molta gent per Setmana Santa, això és bo.
Bueno, tenim neu.
Tenim neu
de sobres i bona qualitat.
Que ara tancaran, quan està estupendament bé.
Sí.
Però és veritat que no ve la gent que després de Setmana Santa. És una,
exacte,
és una cosa que tenen per norma i se'n van a la platja.
Uh-huh.
És una pena perquè està estupendo, ara sembla ser.
Bueno, hi ha hagut anys on s'ha tancat molt més tard les estacions, però clar,
l'afluència... Home, jo quan era jovenet fèiem els campionats nacionals d'esquí a finals d'abril. Sempre. I no passava res, i ara tancarem el 6 o el 7.
Uh-huh. Exacte.
Bueno, una pena perquè...
Però
clar...
és així, no és culpa, no dic que les estacions faci malament ni res, és que realment la gent deixa de pujar a esquiar.
Es canvia el xip després de Setmana Santa.
Esquiar és car, costa molts diners per una família.
I també s'ha de tenir en compte els contractes laborals que hi ha amb els treballadors.
No, mantindre l'estació oberta per un 10% de clients no surt a compte.
Exacte.
I pel client, una família de Barcelona pujar a esquiar, doncs, mira, són un munt de diners. Llavors, a la platja és molt més barat i és molt més... Ja ho hem fet, llavors canvien el xip. I
a l'inici de temporada tampoc pots preveure el que tindràs com inhibició.
No.
I quant de temps podràs allargar els contractes a les persones que tenen, doncs, per la temporada?
Que es fixa aquesta data, quan sigui, si Setmana Santa fos més tard, doncs s'ha allargat una miqueta més. Però és quan és.
Doncs sí, bueno, veurem aquesta Setmana Santa, doncs, l'afluència que podem tenir aquí al país, doncs, d'aquest turisme de proximitat i una miqueta menys de proximitat respecte als esdeveniments.
Segur que hi ha gent. Fixa't que sempre hi ha gent ara. No sé si és l'efecte Vivant o l'efecte que sigui. Abans passaves molts mesos a l'any que no hi havia ningú, que no veies una persona, i ara, el dia que vagis, surts una miqueta i dius, què està passant? Què passa si és dimecres?
És veritat que no és... un dels grans triomfs que hem pogut aconseguir en els últims anys és aquesta desestacionalització, i fer que els mesos que abans Andorra era una ciutat dormitori, per dir-ho d'alguna manera, s'ha pujat molt l'afluència, i això per mi té una repercussió que és molt important, que és precisament el tema dels temporers, que cada cop es pugui anar reduint aquest tema de la temporalitat i que la gent ja pugui fer contractes amb cara i ulls indefinits perquè hi ha feina durant tot l'any i no s'hagi de fer aquesta partició. Això farà que hi hagi molt més arrelament de la gent que ve a treballar al país, lògicament, i que s'hi puguin quedar, clar, en millors condicions.
Turísticament ha obert moltíssima més ventany que teníem fins fa 30 anys. Estic parlant de fa temps, eh? Nosaltres a l'hotel treballàvem els 3 mesos d'estiu, no treballàvem més. El gener i febrer tancàvem. I ara això és impensable. La temporada d'hivern és la forta, però la d'estiu no és dolenta. I et ve la gent a fer muntanya, a passejar, ja no venen només al Duralex i les mitges, venen a fer moltíssimes coses. Això ho han fet bé.
Sí.
Doncs sí, bueno,
i aprofitem que tenim un país que és fantàstic i llavors ho han sabut fer.
I que, doncs, com dieu molt bé, doncs, s'ha pogut diversificar també i desestacionalitzar, perquè clar, tenim gent tot l'any amb també la repercussió que té en mobilitat, en carreteres, en embussos, en moltes coses.
I l'estoleria, la manera de treballar és molt més bona, poder treballar bastant tot l'any que treballar moltíssim 2 mesos. Pel personal, per tot, és més, tot més estable.
Sí, tens una previsió, doncs, molt més, diguem, lògica o amb una visió a mitjà termini més fàcil que no pas dir, no, tindré uns pics que com el solvento en un moment o en un altre.
Sí, sí.
Bueno, parlant de com solventar les coses, Salut Mental doncs incorporarà per l'àrea juvenil gossos per ajudar doncs a la part terapèutica. Una cosa doncs fantàstica per al jovent, perquè clar, un animal, com escoltava l'altre dia, ell no el jutja, o sigui, no tindrà cap...
Aquesta és bona, veus? Si no ho he sentit, però és bona.
És magnífic que per fi s'estigui començant a conscienciar sobre la quantitat de beneficis que ens poden aportar els gossets. I a nivell terapèutic està més que demostradíssim les evolucions que s'arriben a veure en pacients que tenen aquest acompanyament caní. Ostres, espero de tot cor que ajudi molt, perquè val molt la pena, molt.
Dels gossos, també altres jocs són amb cavalls.
Amb cavalls, sí.
Això que també és una cosa que està funcionant moltíssim.
Sí.
Està funcionant molt bé.
El que pot arribar a transmetre un gos o un cavall, un animalet d'aquests, és que és fantàstic. Sí. I et fa posar la ment en blanc, t'oblides de tot.
I per això vol el que diu l'Enric, que el gos no et jutja.
No et jutja? No.
Tots som iguals allà.
Sí. Encara que siguis un xiquilí de 4, encara t'estimarà i tot.
Sí.
Ho tinc clavat a dins, em sap greu, eh? Sí. M'he ofuscat, eh?
O un torrente, no?
O un torrente, sí.
Ara, d'això és cert que, bé, de moment es posa doncs, per la part, diguem, d'infants. També és cert que en altres països, gent gran, en residències, també en animals. De moment, que jo sàpiga, Andorra no és el cas, no. Però per què no pot obrir una porta també a altres sectors on un acompanyament doncs, durant el dia a dia amb un animal doncs, pot ser doncs, una part de serenor per a aquesta gent.
Molt. I en acompanyament també això que dèiem amb gent gran, també per combatre aquesta solitud. Ostres, és que hi ha mil beneficis. Espero que realment aquesta conscienciació que cada cop és tan gran sobre els animals, sobre el seu tracte, sobre els seus beneficis, sobre el que ens poden aportar, que vagin creixendo i que... Ostres, jo penso que una societat que valore d'aquesta manera els animals és molt millor societat que qualsevol altra. Això estic seguríssim.
Dintre d'aquesta, per fer un paral·lel amb els animals, dintre d'aquesta reforma del Codi Penal hi havia també un apartat de maltractaments amb els animals que es volia mirar.
Sí, no està contemplat ara mateix?
Sí, hi ha la llei de protecció animal, sí. Però és veritat que penalment encara queda una miqueta coix i ja està bé que hi hagi una regulació realment que sigui legislada pel Codi Penal.
Perquè creu que ja es produeixen casos de maltractament a casa nostra, vull dir.
Sí, hi ha casos i normalment es converteixen en faltes. Clar, al ser una llei són faltes més administratives, pecuniàries, és a dir, pues, pegar un gos no sé què, de 500 a 1.000 euros, per dir alguna cosa. Però amb la incorporació al Codi Penal, si es converteix en delicte penal, aquí és on pot haver-hi realment una repercussió i fins i tot una pena de presó.
El que vaig sentir per la ràdio, que no és a casa nostra ni té res a veure, però sí que els animals. A Dubai s'han trobat que molts residents allà, amb el tema del conflicte que tenen ara mateix, han marxat i han abandonat els gossos i gats que tenien per allà, i es veu que hi havia un greu problema d'abandonament d'animals en un país que no s'hi passava, no?
Clar.
O sigui, marxat a l'avió, per el que sigui, no...
No, clar, els avions moltes vegades no els volien,
però els han deixat.
Hòstia, que bèstia.
I és no era una cosa puntual, eren centenars, una cosa
fora d'això. Té tota la lògica, està clar.
I els que marxaven per sempre o els que marxaven per dues setmanes a que s'arregli, doncs també l'han deixat.
Sí.
Sí, un comportament molt qüestionable dels valors i perceptes de respecte de la persona envers un animal. El que sí, a vegades, potser molta gent que ens escolta diu, no, és que, ostres, un gos en un ambient sanitari, clar, no té la mateixa higiene que una persona humana, dius, bueno...
Moltes vegades en té més.
Sí, també, i també després s'entén que tota l'associació o les persones que s'ocupen de portar l'animal també, doncs...
Portar amb les condicions que pertoqueix,
lògicament. Portar amb les condicions, o sigui que...
Clar, home, i tant, no, o sigui, això ha d'estar regulat, lògicament.
Ha d'estar regulat i on pots estar o no pots estar. A veure, hi ha gent a casa meva, la meva dona, té al·lèrgia terrible als gossos, per tant, hi ha altra gent, per tant, això té que ser regulat, aquí sí, aquí no...
Sí, per això, zones habilitades i zones...
No té més
complicació. Amb diversos, clar, graus de protecció, no passa absolutament res, això no ho hem inventat nosaltres, o sigui, fa molts anys que es fa i funciona, el problema és que funciona.
Bueno, no sé si un gos, no va ser un gos que el van somar, però hi havia un intern que estava a la presó de la Comella que tenia un plànol fet a mà de la presó i es va anunciar que es volia fugar. O
sigui que... I ho va anunciar.
El vols com a dir? Sí.
I li calia el plànol, no en tenia prou amb la memòria.
Sí.
Dius, no és Alcatraz, per dir-ho així, a la Comella,
no,
però dius...
Però bueno.
No, hi ha hagut fugues amb aquesta presó?
Ostres, no tinc idea.
No tinc dades de si han hagut fugues de la Comella, o sigui que no ho sé.
Ara no sé què esperen presons les vegades que hi he estat de visita. Sí,
precisa, perquè...
Em va semblar que era una cosa molt segura, com molt...
Sí.
Em va semblar, vull dir, no tinc experiència.
No, i a part que el perfil mitjà, sempre hi ha excepcions, però el perfil mitjà dels interns que hi ha allà, tampoc...
Són per fugar-se,
exacte, ni tenen tampoc les capacitats, o potser, ostres, moltes fugues tipus Alcatraz o això, són organitzacions internacionals que t'ajuden, bueno, que tenen unes infraestructures brutals per aconseguir fugues de presons. Aquí a Andorra no crec que es doni gaire.
El dia que feien una pel·lícula, potser veurem aquest senyor del plànol que feien una pel·lícula.
Sí, veurem. Quedant-nos en el tema penitenciari, bé, ja
no... No, i també, perdó, és una presó petita, que és molt més controlable que aquestes presons que hi ha milers de presos. No?
I també el que diu el Guillem, el nivell de delinqüents o de persones que tenim que estan allà complint condena no és comparable amb un país de dimensions molt més gran on tens un reguitzell d'organitzacions mafioses, criminals i altres.
Mòduls especials per... Bof, i tant, ja
des... Crec que aquest senyor, no sé què pensava, però jo crec que, ni la tentació tindries que tindre, perquè que amb 30 minuts, no 30 minuts, amb 3 minuts es bloqueja el país.
Sí,
tens les sortides que tens, complicat.
I tant.
Bueno, hi ha que somien, no? Que es creuen potser una miqueta millor que els altres.
Oh, sí, que més llestos que els altres. Sí.
Arran d'això, doncs hi ha esmenes que s'estan presentant també per reduir la presó preventiva de 3 a 9 mesos, segons els casos, perquè bueno, segurament hi ha hagut casos que la presó preventiva ha sigut massa llarga.
Exacte.
I al final la persona doncs, ha estat
allà. Si ha estat declarada després innocent, qui li torna tots aquests mesos? Això està clar.
Que 9 mesos és molt.
Això és una obligació de qualsevol societat, de que el sistema judicial realment tingui la prou celeritat per fer que un judici temporalment sigui just. És a dir, és comprensible que mentre es dure una instrucció, si hi ha un risc de fuga, si hi ha un risc de reiteració, o si realment és molt evident, hi hagi aquest internament preventiu, però lògicament no es pot anar allargant el temps. Per molt que aquesta persona se sàpigui que és culpable o que pot reincidir tal, tu com a societat no tens cap dret sense de retenir-lo una quantitat de mesos excessiva abans del judici just.
Té que accelerar el procés i no prolongar la presó preventiva.
Bueno, arran d'això i per acabar el programa, hi ha una demanda de contra l'Estat de l'oncle i el nebot absolts de violació després d'estar 14 mesos aquí a la Comella. Eren doncs, persones que estan mirant de refer la vida al Regne Unit. Dius, clar, 14 mesos, dius, per res, per estar absolt.
Exacte.
Això és un trasbals a la teva, diguem, línia de vida, per dir-ho així.
La línia de vida, a nivell reputacional, tot el que t'ha fet a nivell laboral, familiar, tot.
Sí, ja no 14 mesos, un moment n'hi ha prou.
No, i tant.
Sí. Ara, 14 mesos realment és molt exagerat.
Sí.
Bueno, veurem com es reforma això i què serà. Guillem Forner, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres, un plaer.
Un plaer tenir-te d'aquí, dic fins la propera. Jordi Cerca de Sierra, preciso. També.
No tornarem fins després de Setmana Santa, que ho sàpigues. Eh?
No, això, per descomptat. Us agraeixo estar aquí. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.